Aquest dijous ha començat la 25a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau i comptem amb la presència d'Arcadi Oliveres, que és el seu president. Moltes gràcies per atendre a Quat.cat, Arcadi Oliveres.
Al contrari, gràcies a vosaltres.
Quina valoració en fa d'aquests 25 anys de la Universitat Internacional de la Pau?
25 anys sempre és un moment de celebració, de commemoració i pel que demaneu vosaltres, un bon criteri de reflexió. Ara, avui en dia, és bastant sovintejat parlar de la Pau. Hi ha organitzacions, hi ha entitats, hi ha institucions que ho treballen, però jo diria que fa 84 anys, quan el nostre fundador i primer president, en Frederic Roda, doncs va introduir el tema de la possibilitat de celebrar cursos sobre la Pau, no deixava de ser una tasca pionera. I el que és evident és que amb un tema pràcticament monogràfic com és el tema de la Pau, doncs hem pogut conduir 25 edicions d'una universitat d'estiu. Penso que només això sol ja és per si mateix prou favorable. Si a més tenim en compte que en aquests 25 anys s'ha fet una anàlisi profundida de la situació del món i sobretot amb la gent que ha anat passant per aquesta universitat s'ha creat, jo diria, tot una massa crítica, per dir-ho d'alguna forma, s'ha creat una amalgama de gent doncs, preocupada per aquestes qüestions, que avui en dia ja treballen amb els llocs diferenciats, penso que podem estar-ne veritablement satisfets.
Perquè la temàtica d'aquest curs ha pensat en fer un enfoc global sota el lema «Fer possible la pau».
Bé, doncs, perquè es tracta d'un curs d'aniversari. Els darrers anys el que havíem fet sempre era el tractament de qüestions monogràfiques. Ens hem col·locat a l'Àsia, ens hem col·locat a la Mediterrània, ens hem col·locat a l'Àfrica, ens hem col·locat en temes energètics, en qüestions diferents, però semblava que precisament aquest moment de reflexió exigia aquesta anàlisi transversal, aquest fer possible la pau, que és el que ens conduirà al llarg dels 7 dies de celebració de la universitat, amb les diferents facetes que la pau pot tenir, les diferents cares que pot presentar.
Vostè ha dit que de cara al futur la intenció de la Universitat Internacional de la Pau és internacionalitzar-se. Com pensen aconseguir-ho?
Bé, aquest és un nom que tenim des del principi, que hem honorat, jo diria, pràcticament sempre, perquè sempre hi ha hagut persones doncs, de nivell internacional i provenients de diferents països aquí en les nostres sessions. El que passa és que, evidentment, sovint les qüestions pressupostàries han limitat la presència de gent de fora. Jo recordo que anys en què potser no hi havia tals dificultats, teníem alumnes que venien de Mèxic, teníem alumnes que venien del Magrib, teníem professors que venien de molts països diferents, i és clar, això comporta doncs, primer despeses de viatge, en segon lloc doncs, comporta també despeses de traducció. Això no sempre és fàcil de mantenir. De totes maneres, una universitat que es diu internacional ha de recuperar aquest nivell internacional, buscant el finançament d'on sigui i buscant potser fins i tot maneres més o menys imaginatives de que hi pugui haver la participació, ni que sigui de vegades per via digital o per altres tipus de sistemes, i aquest seria un dels nostres propòsits, per descomptat, no l'únic, perquè ja estem molt contents de la feina que s'ha fet fins ara, però aquesta dimensió internacional la volem recuperar.
En aquests 25 anys hem vist doncs, l'esfondrament del bloc soviètic i la fi de la Guerra Freda, i aquest conflicte doncs, de caràcter ideològic, també evidentment econòmic, s'ha vist doncs, substituït per un de caràcter purament econòmic amb les multinacionals de cada país occidental al darrere. Com ho veu?
Doncs molt bé, com acabeu de dir, sempre el militarisme, sigui en política de blocs o sigui com ara en lluita contra el terrorisme, l'únic que fa és recolzar els poderosos, recolzar els rics en contra dels pobres i en contra dels famolencs. Això es feia abans, en el temps de la Guerra Freda, amb l'excusa de la Unió Soviètica, es fa ara amb l'excusa del terrorisme. Però jo diria que la mentalitat no ha canviat gens ni mica, han canviat potser doncs, les figures, allò que es diu el dibuix de l'amenaça, el dibuix del risc, però la realitat continua sent la mateixa. El militarisme protegeix els poderosos en contra dels febles i s'ha acabat. Evidentment que no s'hauria de parlar, però penso que avui en dia s'han perdut tots els modals. Acabem de veure doncs, en quin desvergonyiment el que era president fins fa un mes i mig d'Alemanya, el senyor Horst Köhler, va dir que la guerra a l'Afganistan i altres intervencions internacionals de l'exèrcit alemany no perdrien altra cosa que aconseguir recursos naturals pel seu país. Ho va dir-ho doncs, de manera clara, i potser perquè va parlar massa claredat el van fer dimitir. Però, de totes maneres, és evident que va expressar una realitat, que els exèrcits fan aquesta feina i que avui en dia, moltes vegades, doncs, davant d'accions que en diuen humanitàries, davant d'accions que en diuen de protecció de la societat, no es fa altra que defensar aquests interessos econòmics d'aquestes empreses, que a més serveixen els seus interessos i a més paga el públic, paga el pressupost de l'Estat perquè siguin defensats els seus interessos.
Ja ho comentava, però quin paper estan jugant els governs occidentals i en aquest cas l'Estat espanyol?
L'Estat espanyol participa des del mes d'octubre de l'any 2001 amb una guerra il·legal, amb una guerra impresentable, que és la guerra de l'Afganistan, i ara fa just dos dies ens han dit que allà s'acaben de descobrir, que ja estaven descoberts feia temps, una sèrie de minerals riquíssims en els que tothom vol accedir. S'ha construït un oleoducte sota d'Afganistan per transportar el petroli. Afganistan es vol tenir per una presència estratègica important en tot el context asiàtic. És una petita mostra d'una de les presències màximes de l'exèrcit espanyol, que també intenta defensar aquests interessos dels que parlàvem fa un moment.
I quin paper juga la venda d'armes? perquè tots sabem que l'estat espanyol és un dels grans productors d'armes que després acaben doncs, en aquests països subdesenvolupats.
Miri, en aquest sentit la posició espanyola és de les més impresentables que hi ha. Penso que és Intermon Oxfam que ha dit que en les guerres africanes, després dels Estats Units, qui més municions hi ven és precisament l'estat espanyol. L'estat espanyol està ocupant el lloc 8è dins del rànquing de venedors d'armes a nivell mundial i és evident que Espanya no ocupa el 8è lloc amb altres coses que no siguin aquestes o potser excepcionalment la pesca. I per descomptat això és una manera de fer que no procedeix en la qual hi participen els màxims responsables de la vida política. Pensi vostè que, per exemple, tots els caps d'estat europeus quan fan viatges oficials gairebé sempre van acompanyats de venedors d'armes per col·locar aquestes armes als països que visiten. Això és una qüestió del tot inacceptable però que s'ha generalitzat molt.
I què haurien d'exigir als ciutadans, doncs, als nostres governs?
Bé, primer de tot, els ciutadans haurien d'informar bé. Estar menys hores mirant la televisió, estar menys hores mirant el futbol, intentar llegir més, intentar buscar en pàgines web informacions adequades per saber què és el que passa, perquè si no el ciutadà jo diria que queda una mica esborronat per tota aquesta, de vegades, publicitat futbolística, com hem de veure ara fa poques setmanes, o de vegades publicitat, doncs, senzillament, de telenovel·les i de tonteries, que l'únic que fan doncs, és baixar la qualitat mental dels ciutadans i, en canvi, preocupar-se una mica del que passa. Després, a partir d'això, el que haurien de fer és saber exigir i exigir públicament la seva reivindicacions. A Catalunya acabem de viure fa una setmana amb una reivindicació per un dret que se'ns ha tret, que era tot el dret de tirar endavant un estatut aprovat legítimament per un poble, i accions d'aquesta mena, evidentment, no es poden produir cada setmana, però s'han de produir amb una certa freqüència perquè els ciutadans arriben que n'estan farts. I si no s'han de fer accions de milions de persones, doncs almenys s'han de fer accions de petits col·lectius que reclamin davant els polítics responsables, que per descomptat n'hi ha molts, variacions en la seva política, en la seva conducta i en la seva manera de fer.
Doncs Arcadi Oliveres, president de la Universitat Internacional de la Pau, moltes gràcies per atendre a Cugat.cat, molta sort amb aquest 25è curs d'estiu i fins a la propera.
Moltes gràcies, especialment a Cugat.cat, perquè ja fa bastants anys que fa un seguiment molt acurat de la nostra universitat, el qual li permet tenir doncs una presència i un reflex exterior que evidentment no podem donar només a les persones que ben conscientment i amb alegria per part nostra doncs assisteixen a totes les sessions.
Moltes gràcies. Fins aquí la primera entrevista que fem als convidats que aniran passant per aquesta 25a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau.